Avui és la festa de l'Ascensió. Acabant d'escoltar la missa, ara, des de Menorca, els hi oferim el programa Església Notícia. Estem amb tots vostès, na Neus Pons, en Marc Florín, na Sònia Febrer, en Toni Fullana i nos controla en Toni Barber.
En els propers 15 minuts els hi oferirem comentaris, cròniques d'activitats, l'agenda de la nostra església i la reflexió de mossèn Gerard Villalonga.
En la festa d'avui es celebra la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, dient que es vol donar importància a la tasca comunicativa de l'Església.
I aquest any ens vol ajudar a la necessitat d'escoltar amb l'oïda del cor per aconseguir una bona comunicació.
Començam, i no, i ho fem amb un dels comentaris preparats per l'àrea de l'anunci. Avui ens expliquen la teva vida, la millor posada en escena.
Pensa un moment en aquell al·lot que vol demanar matrimoni a la seva al·lota. El jove no pensa només en les paraules que li dirà, sinó que pensa en el moment del dia que ho farà, en el lloc idíl·lic on li transmetrà aquest missatge, la roba que es posarà, la música que et sentirà. Intentarà crear un clima propici perquè aquest moment quedi gravat en el cor dels dos enamorats.
En el moment de fer el primer anunci, no només es pot fixar en les paraules i els arguments que empraràs. És important que tinguis en compte el context on es farà perquè la mateixa bellesa es converteixi en canal que propicia la trobada amb qui és bellesa infinita. Una imatge impactant del crucificat, una música, unes flors oloroses, pot tenir un valor carismàtic. La mateixa litúrgia té un valor carismàtic en la seva riquesa gestual i simbòlica.
Si vols fer un primer anunci convincent, has de començar perquè la teva vida es converteixi en la millor demostració del que Jesús obre a nosaltres. Anunciar l'Evangeli amb passió, amb ganes, amb convenciment, amb fervor, ajudaran el teu interlocutor a descobrir que realment Jesús és una persona viva, que canvia vides, que transforma històries i que renova el món.
El Papa Francesc ha indicat recentment que la vida és un regal de Déu i que és sempre sagrada i inviolable, del que no podem silenciar la veu de la consciència.
Us agraeixo el vostre compromís en favor de la vida i en defensa de l'objecció de consciència, l'exercici de la qual s'intenta restringir sovint, va dir el Sant Pare als fidels reunits a la plaça de Sant Pere del Vaticà.
A més, el Papa va lamentar que, per desgràcia, en els últims anys s'ha produït un canvi en la mentalitat comuna, i avui ens inclinem cada vegada més a pensar que la vida és un bé a la nostra total disposició, que podem triar, manipular, donar a llum o morir a la nostra disposició, com a resultat exclusiu d'una elecció individual.
Es va tractar de la desena edició d'aquest esdeveniment anual Provida a Itàlia, que va tenir per títol Triem la vida. Segons els organitzadors, aquesta cita va reunir a Roma al voltant de 3.000 persones.
La presidenta del comitè organitzador, Virginia Coda, va explicar que la Marxa per la Vida convoca a totes les persones de bona voluntat que volen defensar el dret a la vida i que la vida dels petits, des del ventre matern, és inviolable i ha de ser defensada sense excepció i sense concessions.
Afirmem la intangibilitat de la vida innocent des de la concepció fins a la mort natural, perquè estem convençuts que res és irreversible en la història i que és possible redescobrir en els principis del dret natural i cristià que han estat calcigats a Itàlia en els últims 40 anys, va afirmar Coda Annunziante.
A continuació els hi oferim les notícies d'actualitat de la nostra església menorquina. Per començar, primer de tot, els detalls de la visita a Menorca de la imatge de la Verge de Ràdio Maria.
Entre l'11 i el 17 de maig, la imatge de la Verge de Ràdio Maria va visitar Menorca i va estar exposada a la parròquia de Sant Francesc, Ciutadella. Aquesta visita va ser una ocasió molt especial per a donar a conèixer el projecte d'aquesta ràdio evangelitzadora. Així mateix, l'administrador diocesà Gerard Villalonga va oferir una conferència en la qual va destacar que Maria va ser dotada per Déu amb dons a la mesura d'una missió tan important. En aquest sentit, va expressar que Déu ens regala a cadascun de nosaltres la gràcia necessària per complir la missió que ens ha encomanat i així seguir el camí al cel. Escoltam ara a Fuensanta Martínez, voluntària de Ràdio Maria a Menorca, qui ens explica com s'ha viscut aquesta experiència.
Pues sí, esta semana hemos vivido momentos muy emotivos, o sea, una semana preciosa donde hemos compartido nuestra fe, nuestra experiencia de voluntarios con las personas que se nos han acercado a venerar a la Virgen. También pues hemos vivido momentos como la consagración del grupo a la Virgen con la exposición del Santísimo presente. Compartíamos testimonios tanto nuestros hacia las personas que se acercaban a venerarla como al revés. Nos han enriquecido con testimonios de ellos, cómo les han cambiado la vida. Algunos de ellos incluso se han ofrecido para ser voluntarios aquí y agrandar el grupo de Radio María en Menorca. En fin, una experiencia inolvidable para todos, muy enriquecedora y que esperamos poder repetir en otra ocasión.
Seguim ara la informació a la celebració de la Pasqua del Malalt a Menorca.
Diumenge 22 de maig, a les diferents parròquies de Menorca, es va celebrar la Pasqua del Malalt. Amb motiu d'aquesta jornada, la parròquia de Sant Antoni Maria Claret va acollir una celebració comunitària de la unció dels malalts. Hi van participar 36 persones majors, algunes d'elles provenents de Santa Rita i del geriàtric de l'hospital, les quals van rebre el sacrament de la unció dels malalts. La celebració va estar preparada per l'equip de pastoral de la salut de la parròquia, el qual dies abans havien convidat a la participació en la celebració, la qual també va ser una oportunitat per a la pregària i la reflexió sobre aquest important sagrament. En el missatge d'enguany, els bisbes han ressaltat que el malalt és sempre el centre de la caritat pastoral i que quan no és possible guarir, sempre és possible cuidar, consolar i acompanyar.
Per acabar-los i parlant de les jornades de comunicació que s'han celebrat aquests dies.
Aquesta setmana, Santiago Ruiz, periodista i delegat de mitjans de comunicació de la diòcesi de Calahorra i la Calzada, Logroño, ha ofert als preveres i als laics una formació sobre la comunicació i la pastoral digital de l'Església. El periodista ha manifestat que aquesta estratègia pastoral ens ajuda a crear un pont entre l'Església i la comunitat digital, arribant a una gran varietat de grups, joves, famílies, persones grans, persones allunyades de la fe. En aquest sentit, ha ressaltat que tots els batiats formen part de la comunicació de l'Església, per tal d'anunciar l'Evangeli com Jesús ens va dir. Alguns dels projectes digitals que ha impulsat aquesta diòcesi són la creació d'una parròquia virtual, peregrinacions virtuals i challenge. Aquestes iniciatives, que combinen vídeos, reflexions, testimonis, pregàries, permeten acompanyar i connectar persones de realitats diferents i ajuden a reforçar la trobada personal amb Crist, sempre tenint present la participació en els sacraments.
Ara és el moment de conèixer l'agenda de la nostra comunitat eclesial. Festa externa de Maria Auxiliadora.
Avui cap vespre, a les 9:30 hores, missa solemne presidida per l'administrador diocesà Gerard Villalonga. Tot seguit, a les 20:30 hores, processó de Maria Auxiliadora pels carrers de Ciutadella.
Jornada eucarística al Toro.
Serà el proper dissabte, entre les 10 i les 12 hores, al Santuari de la Mare de Déu del Toro.
Pregària contemplativa a Santa Clara.
També el proper dissabte, pregària a les 19 hores, al Monestir de Santa Clara.
Vigília de Pentecosta.
Serà dissabte qui ve, a les 20 hores, a les Concepcionistes Franciscanes de Maó.
Tot seguit escoltant la reflexió que ens fa arribar l'administrador diocesà, mossèn Gerard Villalonga.
La Escuela Católica, recientemente, 29 de marzo de 2022, el Dicasterio Vaticano para la Educación Católica publicó una instrucción titulada La identidad de la Escuela Católica para una cultura del diálogo, una instrucción encaminada a afianzar los rasgos significativos y la identidad de la Escuela Católica en comunión con la cultura del encuentro que nuestro Papa Francisco predica una y otra vez. El debate escuela pública versus escuela concertada, sobre todo católica, está servido desde hace muchos años. Los dos modelos son necesarios para una sociedad plural y cada escuela debe aportar lo mejor de sí misma para el servicio a los niños y jóvenes. Nuestra pretensión es señalar las ideas que emergen de este documento con el fin de divulgar los principios que lo informan, para que como pueblo de Dios sintonicemos con la labor pastoral de la Iglesia en el mundo de la educación. Para actualizar el concepto de identidad de la Escuela Católica, la instrucción habla de una cultura del diálogo. Señalaremos solo cuatro claves significativas. Primera, es responsabilidad de los padres la educación de los hijos. El Estado tiene la responsabilidad de apoyar a las familias en su derecho a elegir la escuela y su proyecto educativo. Segunda, la Escuela Católica es una escuela para todos, especialmente para los más débiles. Las nuevas pobrezas la interpelan. Tercera clave, laicos y consagrados comparten la misión educativa común, abiertos a un ámbito de mayor comunión con la parroquia, la diócesis, los movimientos eclesiales. Y cuarta clave, la Escuela Católica está en diálogo con el mundo, fiel al propio proyecto educativo, que se expresa en la capacidad de testimonio, conocimiento y diálogo con las diversidades. La Escuela Católica, alternativa educativa que hunde sus raíces en el Evangelio, debe mostrar claramente su razón de ser, con sus implicaciones correspondientes. La propuesta educativa de los centros de la Iglesia, en su núcleo fundamental, es un camino de diálogo entre la razón y la fe y la cultura. Es una escuela de inspiración cristiana. Su punto de encuentro es siempre el Evangelio en cuanto buena noticia, porque desde la tarea educativa se anuncia el reino, se evangeliza. La Escuela Católica tiene vocación de servicio, un servicio, por supuesto, cultural, pues la escuela es transmisora del saber. Es imprescindible este servicio de calidad y bien hacer. Una escuela que innove, investigue, que esté actualizada con lo que nuestro tiempo requiere y necesita. Y finalmente, la Escuela Católica es una escuela en salida, es decir, una escuela que, provista de estructuras adecuadas para la misión, ha de ser capaz de transformarlo todo, costumbres, estilos, horarios, lenguaje, al servicio del dinamismo misionero. Se trata, además, de una reflexión muy adecuada al final de curso escolar, de manera que las comunidades educativas de las escuelas católicas de Menorca se vean valoradas por parte de la comunidad cristiana de Menorca.
I després d'escoltar la reflexió setmanal, donem per acabat el programa d'avui.
Ho fem animant-los a participar avui cap vespre a la festa externa de Maria Auxiliadora.
I tenim molt present que l'ascensió del Senyor és tot un símbol d'esperança per als cristians.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Adeu, fins la setmana que ve.